Radio Vida.
Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 24 de febrer de 2026. Deixeu-me que apunti d'arrencada una data, una efemèride trista pel record. Avui fa 4 anys que va començar la guerra d'Ucraïna, o, dit d'altra manera, que Rússia va envair Ucraïna. Som l'equip del Penedès en xarxa, el nostre focus és l'Ali al Baix Penedès. Estarem en antena des d'ara i fins les 12, però em sembla que s'havia de recordar. En nom de tot l'equip desplegat a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio, des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol, que estarà al capdavant de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. D'aquí uns minuts s'hi suma el Marc Paredes, que ens porta la meteo d'aquest inici de setmana. I a continuació, des de dins, amb la Marta Vives, avui parlarem de rebaixes i també de la rematada final que representa el Forestox. A 9:15, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com comença aquest matí de dimarts a les nostres comarques, el Flash. Si teniu fills en edat escolar, que han de començar primària o secundària, teniu clar que d'aquí 4 dies comença la preinscripció. De fet, serà el dia 4 de març. I avui el tema de la setmana el dedicarem a parlar amb mestres per conèixer com es presenta aquest curs vinent, la seva oferta educativa, novetats, i també l'altra cara de la moneda, les reivindicacions que els han portat a la vaga i que segurament els duran de nou aquest mes de març. Així que obrirem el tema de la setmana parlant amb dos mestres de primària, Toni Álvarez, professor a l'escola Teresa Godes de la Juncosa del Montmell, i Nil Saldanya, director de l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta. Seguirem amb aquest tema de la setmana a partir de les 10, després del butlletí, amb la Gemma Girona, tècnica d'educació de l'Ajuntament Sadurninenc, i la Marian Camacho, delegada de la CGT i docent a l'Institut La Girada de Vilafranca, amb la qual parlarem d'aquestes reivindicacions que fan els mestres. A 10:45, de nou 5 minuts per actualitzar-nos el flaix informatiu, i tot seguit saludem la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages, que ens portarà les càpsules d'il·lusió. Avui, a banda de l'agenda, recomanarem llibres sobre el Ramadà i sobre feminisme. I l'última hora, a partir de les 11 i fins les 12 menys 2 minutets, serà per al Català al carrer, amb la Teresa Casanelles. Hi haurà concurs, regalarem un llibre xulíssim per primers lectors, les pantalles i les fake news. Així sonarem aquest matí de dimarts.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Hem estrenat la setmana amb anticicló. Seguirà així, ens ho explica el Marc Paredes tot seguit. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquest dimarts amb un ambient força assolellat, i és que l'anticicló s'imposa i ho farà durant bona part de la setmana, potser amb algun matís a partir de divendres, ara ho comentarem, i amb aquestes temperatures que avui seran novament primaverals. Al migdia arribarem a aquests 20 o 21 graus a la mateixa capital de l'Alt Penedès i valors lleugerament inferiors a la primera línia de la costa a causa del vent de marinada. Tot plegat amb aquesta situació anticiclònica que es repetirà a partir de demà, però atenció amb la novetat de les boirines o boires que resseguiran tota la façana costanera i no descartem que també puguin arribar en punts de la depressió del prelitoral. Per tant, demà, precaució a primera hora, perquè la visibilitat pot quedar reduïda i també pot passar a partir de dijous. Però aquestes boirines es dissiparan ràpidament, per tant, a mig matí ja tindrem un panorama força estable, força assolellat, potser a la tarda amb alguns núvols alts i prims, poques coses, i de cara a dijous, insistint que es poden repetir aquestes boirines i potser divendres amb més núvols, amb aquestes temperatures que estaran per sobre del que tocaria per l'època, aquests contrastos tèrmics entre el dia i la nit, matinades i matins relativament frescos, i matins i migdies que seran molt més suaus, al voltant d'aquests 18 o 19 graus les temperatures més altes, com dèiem, i de moment no veiem més novetats a la vista, més enllà, potser a partir de la setmana que ve, amb més núvols, però en principi sense precipitacions i amb unes temperatures que no variaran gaire. Això és tot. Bona setmana.
Igualment, gràcies, Marc.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara, des de dins, amb la Marta Vives i la Laia Batlle, des de Domenys Ràdio parlarem de rebaixes i del Forestocs.
Arrenquem un mes l'espai des de dins amb la nostra corsetera referent, la Marta Vives. Marta, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, molt
com
bé.
Estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Fantàstic. Doncs avui parlem d'un tema que, a més, ens està ocupant perquè estem immersos en el que són les rebaixes. Marta, què ens has d'explicar de les rebaixes? D'on venen? Per què fem rebaixes als comerços del món?
Doncs mira, les rebaixes neixen ja a l'edat mitjana, vull dir, no és una cosa que ens haguem inventat ara, no ve d'ara, i era la necessitat doncs, dels comerciants de recaptar diners, no? Al final crees com una necessitat, si el producte és més econòmic, doncs acabes facturant més, no? Els botiguers... ja ho tenim, això, no? intentem sobreviure, no? D'alguna manera s'acaba l'època de venda, doncs ens inventem les rebaixes. Després, doncs, van venir als grans magatzems com d'Estats Units i Londres, no? El Harrod famós, no? I ells van inventar ja les rebaixes de manera gran, no? I després, si recordeu, jo... Soc vella, no tan vella, però...
No tant!
Però ho recordo com si fos ara, no? Les imatges, crec que van ser cap al 60, jo evidentment no hi era, no? Però el Corte Inglés, no? Les famoses rebaixes del Corte Inglés, no? Però això sí que ho tinc superclar de veure la tele i veure que obrien les portes i entrava la gent en massa allà.
Gent fent cua.
Increïble. Sí, doncs les rebaixes... lo que significa la paraula, no?, de rebaixar un preu d'un producte que tens a la botiga i que, bueno, pues s'acaba la temporada i el vols liquidar i és una manera de treure estoc dels negocis i facturar, evidentment.
En aquest sentit, Marta, creus que llavors els consumidors comprem més en aquesta època o no?
Bueno, hi ha molts tipus de consumidors. I jo et parlaré, clar, sempre des del meu sector, no? Des de la roba íntima, no? Hi ha el consumidor tradicional, no? Que li és igual les rebaixes, li és igual les promocions. Ell té una necessitat, per exemple, una clienta meva que gasta sempre el mateix sostent de color carn, li és igual que estigui de rebaixes que no, perquè ella ve a buscar la seva necessitat. Després hi ha el consumidor 100% rebaixes que possiblement no necessita res, però ve simplement a treure el cap a dir què tens de rebaixes, no? I si té algú que li interessa, mira, doncs com que està bé de preu m'ho compro i ja ho tindré, no? I després hi ha el consumidor que, per exemple, doncs, si parléssim de les rebaixes de l'hivern, que venen justament a l'endemà del Dia de Reis, vol dir que venim d'una època on hem rebut regals, no?, per Nadal, per Reis, I no sé com et diria, doncs, per exemple, no? Jo vull un pijama i no m'han regalat el pijama, doncs aprofito les rebaixes d'hivern i me'n vaig a comprar el pijama. No? Mm-hmm. Dic un pijama com pot ser un roba interior, una bata o qualsevol altre producte. No? Mm-hmm. Per tant, jo veig que tenim tres tipus de consumidora, no? La de rebaixes sí o sí, simplement perquè està bé de preu, la d'una necessitat que no l'ha tingut i aprofita el preu, i l'altra que li és igual el preu, bàsicament.
Clar, ens comentaves fa un moment que l'objectiu de les rebaixes és treure estoc de temporada, però estem parlant de tots els productes que teniu a la botiga o no?
Clar. Quan tu dius que treus l'estoc de temporada, com molt bé has dit, és de la temporada. Mm. Què vol dir? Per exemple, jo a l'hivern no m'aniré a comprar un biquini, ni a l'estiu m'aniré a comprar una bata d'hivern. Per tant, la manera que van trobar les botigues de treure l'estoc, doncs quan s'està acabant la temporada d'hivern, per exemple com aquesta, doncs es rebaixa tots els productes que marxen de botiga. Què vol dir que marxen? Doncs que ve la temporada d'estiu, no? Fa nosa allò.
Clar.
No?
Mm-hmm.
Una manera de tornar a generar diners, tenir-los per comprar més material per la pròxima temporada, doncs és rebaixar aquests productes. O sigui, tu tens menys marge de benefici o a vegades pràcticament
zero?
Recuperes els diners o zero. És que,
yeah.
Sí, aquí... Bueno, aquí podríem entrar en molts temes,
sí.
Perquè hi ha grans àrees que no és així, però,
yeah.
Però és una manera de recuperar diners per invertir per la pròxima temporada. Mm. Què vol dir? Que el producte que està a la botiga tot l'any, no? Com per exemple jo et podia parlar en el meu sector, els sostenidors bàsics, no?
Sí.
El panel de bàsics que tinc allà al fons, que sempre és negre, beix... Doncs aquests estan tot l'any. Què vol dir? Doncs no tenen cap rebaixa. Perquè jo, tal i com el venc, el torno a comprar. I a mi em costa el mateix. Al contrari, que a vegades els fabricants diuen, ara pujarem, vinga, 10 centímetres més, no?
Sí.
Per tant, el producte que rebaixa és sempre el que marxa de botiga per temporada.
Sí. El tema de rebaixar, això, tu com a botiguera, decideixes tu quan s'ha de rebaixar això? O hi ha algú que et diu, mira, doncs és aconsellable rebaixar-ho aquest tant per cent? O com jugueu amb el tema dels tants per cent?
Bé, mira, jo en el meu cas, com que actualment soc franquícia de Promis, jo ho tinc tot fet. O sigui, a mi em diuen tant preu, tal descompte, i no tinc cap marge de maniobra per fer res.
Mm-hmm.
Vull dir, antigament, quan era botiga multimarca, que volia dir que compro i ven i poso jo els preus, doncs sí que jugues una miqueta, no? Per exemple, pues, jo què sé, pues un estoc t'ha quedat moltíssima bata de color lila amb cremallera, pues la liquides al 50, sí. A recuperar. Es juga una miqueta. A principi de temporada es fa una mica, després una mica més i després ja se li diu el remate, no? Que vulguem dir ja o ho trec ara o ja aquí es queda.
Sí.
Perquè jo com a botiguera sí que visualitzo aquest gènere, no, que et queda allà acumulat, jo ho veig com billetets apilats, no?
Sí. Això és bo.
Clar, tu dius, ah, sí, són 20 bates, però jo no veig 20 bates, jo veig, mira, si cada bata m'ha costat X, no? Per exemple, 20, són 20 per 20, no? Que tinc allà a l'estanteria. Que...
Sense moure's.
Clar, i que aquells diners segurament els necessito per tornar
clar.
A comprar més bates, no? A la temporada següent. I, bueno, i per això les rebaixes jo crec que és un molt bon moment doncs, pels botiguers saber treure'ns aquest estoc i el client final doncs, aprofitar-se d'aquests descomptes. No?
Mm-hmm. Clar, quan parlem de rebaixes, en aquest cas parlem de s'acaba la temporada d'hivern, s'acaba la temporada d'estiu, llavors hi ha aquestes rebaixes que coneixem tots bé. Però després això també va una miqueta lligat amb altres moments de l'any que també se'ns en va una mica la pinça, no? I fem també aquests Black Fridays i promocions,
sí.
Com per exemple ara que ha sigut Sant Valentí, o, no? O per Sant Jordi, no ho sé, que
clar.
Tots aprofitem, no?, els moments
sí.
Per fer
sí, sí.
Rebaixes, també.
El màrqueting està...
És el màrqueting,
eh? Estem bombardejats de promocions i de... I el que et deia, el botiguer és espavilat, es busca la vida,
clar,
vol
clar.
Vendre, al final som venedors.
Sí, sí, sí.
Està clar, sigui amb més preu o amb menys, el que tu vols és vendre, no?
Mm.
I sí que és veritat que el que deia abans, per exemple, no, la imatge que hi ha al Corte Inglés, no, d'aquelles cues, això ja no passa. Per què? Perquè constantment tenim promocions, descomptes, llavors aquella força, no, allò de dir, oh, m'espero que són rebaixes, cada vegada és menys. Vull dir, això està clar, que si tu depens de les rebaixes per facturar, avui en dia ha canviat molt.
Mm-hmm. Suposo que això és un tema recurrent entre botiguers, no, Marta?
Sí, sí. Bueno, el botiguer sempre plora, eh? També t'haig de dir. Sí, jo que ja vinc de pares de botiga.
Sí.
El botiguer sempre plora.
M'agradaria preguntar-te, perquè quan estàvem parlant del tema dels preus, no sé si això és més un mite que, o és una sensació meva, eh? A veure, corregeix-me si m'equivoco i ara veuràs per on vaig. Tinc la sensació que la gent ens pensem que la roba íntima és cara. Sí. No sé si és una miqueta la idea. I no sé si tu creus que és així, o es paga, evidentment, el preu que toca.
Sí. Mira, això és el mateix que acabem de dir, que tot ha canviat molt, no? Amb el tema rebaixes, els preus i les promocions. Jo ho veig exactament igual, perquè jo recordo de petita, ja, quan els meus pares venien, que a més vaig conèixer els dos sectors, des del mercat, que era on hi havia producte més econòmic, amb marques més econòmiques, fins que vaig muntar la meva botiga pròpia el 2000, on vaig començar a comprar productes molt més cars, no?
Uh-huh.
Pues jo t'estic parlant de fa, la vaig obrir el 2000, 26 anys enrere.
Déu-n'hi-do.
Jo ja venia a sostens de 40 euros. I són 26 anys. Estem parlant que a dia d'avui tenim una varietat de preus tan infinita que jo ja no sé. O sigui, com més anys passen, menys sé. Yeah. Perquè no sé el que és car ni el que és econòmic, perquè hi ha tanta varietat.
Clar.
Sí que és veritat que depèn de la teva necessitat. Per exemple, si tu ets una noia que tens problema de tallatge, no? I jo et dic que tinc un sostén que t'anirà fantàstic, però que val 70 euros, depèn de si no has tingut mai aquesta necessitat, se't posen uns ulls de taronges, no? De
Clar.
Dir, 70 euros. Però és que t'estic parlant que fa 26 anys enrere, aquests sostens jo ja els venia a 60, i ningú em deia que eren cars. Per què ara em diuen que és cars? Perquè, clar, han entrat aquestes plataformes.
Aquí.
I tot el que ve, no?, d'Àsia, que no vull dir noms,
ni
marques.
No, però tots
ni
sabem del que estàs parlant.
Però, clar, llavors, com puc defensar jo que un sostén valgui 3 euros i jo en tinc un de, jo tinc de tots preus, tinc de 19, de 29, de 39, de 49, de 79. Tinc una gran varietat de preus. Però com ho puc justificar? Doncs, clar, per mi no són cars, perquè valoro moltes coses. Darrerament, que vaig venir l'última vegada,
sí,
que venia de París, i et vaig explicar que quan vaig veure la fàbrica que un sostén podia tenir fins i tot 40 peces per fabricar-lo, ostres,
això
doncs,
no pot valdre 3
euros. Donem-li
valor,
no? Clar, donem-li valor. Mira, allò del car i barato, jo crec que al final, jo moltes clientes que a vegades entren per què, sujetadores de rebajas? Dic, sí, aquests. Però és que a vegades un que no és de rebaixes és més barat que el de rebaixes,
sí,
no? Això. Al final les acabo fent entrar en raó de dir, a veure, el del car i barat és molt relatiu.
Clar.
Depèn de si te'l poses o no, perquè pot ser molt barat, que si es queda al calaix perquè no et va bé, t'ha sortit caríssim. Depèn del resultat que et dongui, no? Perquè, clar, si te'l poses tres cops i ja està tot donat, t'ha sortit caríssim.
Sí.
Sí.
Clar, i les qualitats
sí,
no poden
sí
ser les mateixes, en realitat.
No, però sí que tens raó que, clar, no ho prioritzem, no? Perquè jo em puc comprar unes sabates que valen 100 euros, però, en canvi, quan em diuen que un sostén val 40, rufo el nas. Perquè, si no, sé bé, no?
Clar, però per les sabates te'ls gastes.
Clar, sí. Sí que sembla que la roba interior és cara. Jo no dic que no ho sigui, ni cara ni barata. Depèn del que necessitis.
Mm.
Però sí que la tendència és pensar això.
Clar, sí, sí. I ara l'altra cosa que també m'ha fet gràcia és, has dit, tinc sostens que valen de 19, 29, 39, 79 i mai s'arrodoneix el... Això també és una qüestió de màrqueting i
total
de psicologia
total
per vendre, no?
És que dir 20 és rodó, no?
Exacte.
Molta gent em diu, oh, 19, 99 són 20. I jo dic, ja, però si et dic 20, no? Això em passa ara amb les rebaixes, per exemple. Ara tenim unes bates a 19,99, no? I hi ha unes que no, que surten a 24,99.
Mm-hmm.
I clar, la gent diu, no, no, de 19. I jo els dic, són 5 euros, eh? No? Jo a vegades ho comparo, dic, mira, un croissant, un cafè amb llet, ja t'ho has gastat.
I tant, i més i tot.
Sí, al final els preus són psicològics, no? El bitllet, jo sempre veig el bitllet, un bitllet de 20, un bitllet de 40...
Clar, bueno, sí, 40, sí, de 50...
Serien dos bitllets, no? Un 50... Sí, els preus són psicològics totalment, totalment. Sí. I els de màrqueting ho saben i, clar, evidentment, ho utilitzen. Sí. Jo no els poso els preus, els poso a promís.
Bé, però al final també entenc que és una qüestió que com a botiguera tu també ho faries.
Sí,
no?
Sí.
Perquè al final aquí l'objectiu és molt clar.
Exacte.
Que és vendre el producte que tu tens.
I el que no m'agrada, i sí que veig que hi ha marques que ho utilitzen, i de la meva competència hi ha una que jo no sé quin preu deu tenir quan ven a preu normal, perquè sí, ella presenta nova col·lecció automàticament 50% de descompte. I és que ens estàs enganyant, perquè... com pots treure un producte d'entrada? Però sempre, sempre, jo no ho entendré mai, és del meu sector, és de roba íntima, però ens estan enganyant. 50, 70... I jo dic, vale, i què valia? Jo vull saber què valia, no? Digue'm què valia perquè ara em facis el descompte. Sí. Això sí que s'ha d'anar molt en compte amb les rebaixes. Jo puc dir que el botiguer de proximitat tenim un preu més un descompte, i s'han de mirar sempre les etiquetes i mirar clar, que no ens enganyin. I el tant per cent també, abans era molt tentador, no?, de dir, ah, un 20, un 30, un sí, 50, un 70, no? Sí, jo si faig un 70,
t'haig ja de donar diners.
T'haig de donar diners, saps? Llavors no és real, no pot ser real, llavors ens manipulen.
Jo crec que amb això també hem de ser molt curosos, no? Sí. Això és com les notícies falses, no? Que no ens ho podem exacte, creure tot tampoc, no?
Exacte.
I per últim també preguntar-te, perquè també s'ha generat entre botiguers i entre sectors de comerciants actes, no?, com pot ser, per exemple, un fora estocs, per treure doncs, tot aquest romanent de material que teniu, no?
Exacte.
I això com funciona? Com us organitzeu?
Mira, doncs, jo et puc parlar ara de Vilafranca, no?, des de l'associació, que fem dos... bueno, com que hi ha dues rebaixes, les d'estiu i les d'hivern, es fa, primer, quan comencen les rebaixes, una botiga al carrer, que la botiga al carrer vol dir que tu exposes els productes que tens més rebaixats. Cada botiga la seva... depèn del que tingui, no? A la porta de la teva botiga, per això es diu botiga al carrer, i allà pues, treus estocs. Què passa? Que les rebaixes continuen, no?, i ve aquest remate que t'he dit, no? Què passa amb aquest remate? Que el que no has vengut, les associacions organitzen, com per exemple a Vilafranca, que serà aquest divendres el fora estoc, que us convido tots a venir, que és des de les 9 del matí fins a les 8, 8:45 del vespre, sense parar al migdia. Doncs allà les botigues posen tot el seu fora estoc, ja ho diu la paraula, no? Tot el que vols treure d'estoc d'aquells bitlletets de 20 que us he dit abans, que estan apilats a les estanteries, doncs és un bon moment. És bonic perquè estan tots junts, no? És com, doncs mira, fas una volteta i trobes doncs, totes les botigues de Vilafranca o del poble que sigui, en aquest cas Vilafranca, doncs amb el remate del seu producte de temporada.
I funciona?
Doncs sí, nosaltres treballem moltíssim, sí. A més, a mi m'agrada perquè és com algú ja que s'ha fet com típic, no? Un acte més típic, no? I és bonic. A part, sempre repeteixen les clientes. Si l'associació està ben organitzada, en aquest cas nosaltres sempre estem ben organitzats, doncs la gent ja et busca, no? Ja, tots tenim el nom de la botiga posat a la carpa i realment això sí que són rebaixes i fora estoc, liquidació d'estoc. També a vegades he sentit algun comentari d'alguna botiga, en el nostre cas no, perquè el nostre sempre és gènere actual, perquè al ser franquícia doncs, tenim aquesta facilitat, no? Que no tenim mai acumulació d'estoc antic. Però si tu ets botiga multimarca i tens, per exemple, aquella bata que t'he dit, molta gent diu, ai, que això ja fa no sé quan ho té, i jo penso, què fa, ho llancem?
Clar, clar.
Saps? És que el fora estoc és per això, és per, doncs, per acabar de liquidar aquestes coses, no? I val la pena, sempre trobes algú que val la pena.
Marta, no ens queda més temps, però no sé si vols acabar amb algun missatge per traslladar o que la gent vingui a veure-te al fora estocs i que aprofiti els darrers dies de rebaixes.
Doncs sí, jo aprofito per dir-vos que vingueu, aprofiteu les rebaixes, passeu el dia amb nosaltres, el fora estoc és molt bonic i que aprofiteu.
I sobretot també que la roba íntima també és important.
Molt. perquè ens fa estar vives per dins.
Marta Vives, com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comença una campanya de promoció dels productes de la terra al mercat dels dissabtes de Vilafranca, mentre els pagesos lamenten que la gent prioritzi el preu per damunt de la qualitat. L'Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa una nova campanya de promoció dels productes de la terra al mercat dels dissabtes per posar en valor els productes de proximitat i fomentar una compra més sostenible. Així, qui compri a les parades de productes de la terra podrà aconseguir una bossa de roba i dues bosses de malla. Per cada compra superior a 5 euros, obtindrà un segell que s'anirà acumulant en una butlleta. Un cop estigui completa, s'haurà de lliurar la parada corresponent que farà entrega de l'obsequi a la clientela. Turisme Sant Sadurní participa al Pla d'Accions 2026 del Consorci de Promoció Turística del Penedès i renova la certificació Biosphere. El Servei de Turisme de l'Ajuntament de Sant Sadurní va participar dijous passat en la presentació del Pla d'Accions del Consorci de Promoció Turística del Penedès, celebrada el Vinceum de Vilafranca. La jornada va exposar les principals línies de treball per al nou exercici marcat pel desplegament final del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació i per una important inversió en infraestructures i projectes de territori. Entre les novetats hi ha la commemoració dels 25 anys de la Ruta del Vi del Penedès amb una campanya de comunicació estratègica per reforçar-ne el paper dins l'enoturisme català i posar en valor la diversitat de propostes vinculades al vi, al paisatge i la cultura. En el marc de l'acte també es va reconèixer el compromís amb la sostenibilitat turística Biosphere 2025. El Servei de Turisme de Sant Sadurní va renovar la certificació. Portes obertes i preinscripció 2026-2027 a l'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys. El centre presentarà la seva oferta educativa de cara al proper curs. L'Escola Els Quatre Vents de Sant Jaume dels Domenys celebrarà jornades de portes obertes amb motiu del procés de preinscripció per al curs vinent. La primera tindrà lloc aquest divendres 27 de febrer a 3:45 de la tarda, adreçada a les famílies que vulguin conèixer el projecte educatiu, la metodologia, els serveis i les instal·lacions. La segona jornada es farà el divendres 6 de març a les 3, pensada perquè els futurs alumnes puguin visitar l'escola i descobrir-ne els espais. A més, el termini de preinscripció telemàtica s'obrirà del 4 al 18 de març i el centre també oferirà la possibilitat de concertar visites individuals amb cita prèvia. I acabem parlant-vos del nou servei de deixalleria mòbil itinerant a Sant Cugat Sesgarrigues. El dissabte 7 de març s'inicia un nou servei de deixalleria mòbil itinerant a Sant Cugat amb l'objectiu de facilitar a la ciutadania la correcta gestió i el reciclatge dels residus domèstics especials. Aquest servei permet apropar la recollida selectiva al nucli urbà, oferint un punt proper i accessible on dipositar de manera segura aquells residus que no s'han de llançar als contenidors convencionals. A la deixalleria mòbil s'hi poden portar, entre d'altres, petits electrodomèstics, piles, bateries, bombetes, olis usats, pintures, aerosols, dispositius electrònics i altres residus d'origen domèstic que requereixen un tractament específic. Estarà ubicada al carrer Ponent, davant del centre cívic, i l'horari serà els dissabtes, cada dues setmanes, de 3:15 a 8:15 del vespre.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa.
La maquinària de la preinscripció escolar per al proper curs ja fa setmanes que escalfa motors. I és que d'aquí molt pocs dies s'inicia el període per a educació infantil de segon cicle, de 3 a 6 anys, i educació primària. Serà del 4 al 18 de març i, en el cas de secundària obligatòria, l'inici serà dos dies més tard, el dia 6, i també acabarà el 18. Al Penedès en xarxa volem saber com afronten els centres aquest període, quines novetats presenta i què han de tenir en compte les famílies que tinguin infants i joves en aquestes edats. També ens interessarem pel context de conflictivitat en què se celebra aquest període de preinscripció, tot fent referència a les demandes del col·lectiu docent. Comencem parlant de tot plegat, marxant fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és, i per això en tenim el Toni Álvarez. Ell és professor de l'Escola de la Juncosa del Montmell. Molt bon dia, Toni, com estàs?
Hola, bon dia. Sí, soc mestre de l'escola.
Antigament director.
Exdirector, sí.
Exdirector. I què? Com és la diferència?
Bueno, és una altra responsabilitat, però, clar, com des d'estar, doncs pues, això, tractant de tot i, pues, amb l'escola, tota l'escola, en el dia a dia present, 24-7, doncs, bueno, pues, ara em vull dedicar a una tutoria i, clar, pues, es redueix moltíssim el volum de feina i d'assumptes a tractar, sí, sense cap mena de dubte.
Avui el tema que estem tocant són aquestes prescripcions que comencen ben aviat. Com les encareu? Feu jornada de portes obertes? Com ho feu des de l'escola?
No, a l'escola de Teresa Godes no s'acostuma, tot i que algun any s'han fet, no s'acostuma a fer jornada de portes obertes com a tal. Sí que el que s'ha fet és citar les famílies que entren a I3 el curs que ve, doncs, per fer una miqueta de contextualitat i explicar com és el centre. Mm-hmm. Però com a portes de jornada de portes obertes com a tal, normalment, doncs no. Mm-hmm.
Hi ha diferents tipus de preinscripció a aquest curs 2026-2027 pel que fa a infantils, segon cicle i primària. A vosaltres us tocaria només del 4 al 18 de març, oi?
Aquest és el nostre tram de calendari, diguem, que som escola d'infantil i primària. Sí.
I es pot fer presencialment, telemàticament?
Sí, sí.
Escolta, una de les problemàtiques que té aquí al Baix Penedès és la matrícula viva.
Sí, sí, bé, fruit de l'augment de població que està tenint la comarca. Concretament, surten molt Cunit i Calafell com els municipis que més creixeran, però, clar, no hem de perdre la vista que a l'interior de la comarca també l'augment està sent molt, molt, molt important. De fet, en els darrers 5-6 anys, el Montmell, per exemple, han passat de 1.500 habitants a 2.000. I, clar, això ha repercutit directament en els números de matriculació de l'escola. A més, una matriculació sobrevinguda en el curs. És que aquest curs hi han hagut 28 matrícules vives. Estem al mes de febrer. I és gent que, bueno, pues, que es ve a viure al municipi i, bueno, pues, clar, pues, ara, òbviament, ha de ser a l'escola del municipi. Llavors, clar, hem passat de ser una escola de 125-130 alumnes a ser una escola de 150, més de 150 alumnes en aquests moments, amb tot el que comporta d'espais, que ja érem una escola que els espais estaven molt compromesos perquè ja va néixer petita, ja de mida, i si no...
Recordo quan aquestes reclamacions, reivindicacions, que al final, després de molts anys de lluita, al final s'aconseguia, però clar, al final, de quan vau començar les reclamacions o les reivindicacions, quan es va construir, doncs, al final ho hem vist amb altres aspectes com el de la sanitat, no? L'Hospital Comarcal del Vendrell, que es va quedar petit només ja iniciar-ho, no?
Sí, 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 és una llàstima que a nivell de país, de pensament de social, de com ha d'estar vertebrada la societat, pensem en hospitals i escoles justes d'espai pel moment i no pensem en una mirada més generosa de pensar que, bueno, no passa res si durant un temps sobra una mica d'espai, cosa que no acostuma a ser el cas, i més en una comarca com el Baix Penedès, no? I llavors no ens està de fer jutjats i presons més grans, però escoles i hospitals sí, no? Llavors jo penso que és un pensament que com a societat hauríem de fer, no? De, bueno, com ho volem la societat, no? I penso que marca una miqueta tendències, sí.
abans parlaves del número de matrícules vives d'aquest número que ja havíeu començat, bueno, que esteu al febrer, que són 28. Això com es gestiona des del punt de vista de professorat o de gestió?
Pues com ho fem a la pública, amb molt d'esforç i com podem. Realment és complicat perquè és escanalla que arriba de vegades d'un altre sistema educatiu. Bueno, venen ja amb una motxilla també d'un canvi de domicili durant el curs, que també acostuma a ser un procés també genera estrès, no només a la família, sinó que als infants. La veritat és que després els alumnes, vull dir, ho troben tot molt bé i pues, que arriba un nou company, pues, bueno, els motius d'alegria sempre, no? Però, clar, pues, els números pugen i llavors ens trobem en aules, per exemple, que clar, tenim un cinquè, per exemple, que són 23 alumnes ara. Clar, 23 alumnes, dius, bueno, no sou 27 o 28 que passen altres espais, però, clar, l'escola de Tres Agodes és una escola que, en principi, és rural, i quan es va pensar en l'escola Tres Agodes, en comptes de pensar en aules doncs, de 50 metres quadrats, que 47 i mig, que és 45, que són el promig de metres quadrats que té una aula d'educació primària, doncs ja va néixer amb 37 i mig metres quadrats, amb el que suposa doncs, ficar 24 infants, per exemple, de primària, sí que de primària, en una aula petita, no? Vull dir, doncs, clar, és que apenas podem passar per dins de la classe, per exemple, entre les cadires i taules, no? Bueno, és sobretot a nivell de logística, el problema més gran, tot i que després pues, comporta, òbviament, més feina a l'hora doncs, de que aquesta canalla que arriba doncs, se sentin i estiguin acollits. Bueno, però això ja forma part, diguem-ne, de la feina diària que fem a les escoles. I...
Déu-n'hi-do. Toni, anem a parlar de reivindicacions. Farà ara dues setmanes, diria que vau sortir als carrers, manifestacions, conforme demanàveu certes condicions per tal de poder fer la vostra feina bé i, clar, lògicament, per tant, que els nens estiguin més ben atesos. Com han quedat aquestes reivindicacions i esperem noves mobilitzacions?
Bé, ara el que ha passat és que s'ha visibilitzat molt més pues les demandes que fa molts anys que anem fent. Vull dir que ha estat un procés continu perquè no ha sortit d'avui per demà i no són unes queixes que diguis, bueno, és que han començat ara. No, portem anys, sí. Anys demanant aquests recursos, sobretot per a l'educació inclusiva, demanant recursos per poder atendre millor l'alumnat, també en paral·lel també demanant doncs, aquest 25% de sou que hem perdut en aquests darrers 10 anys, de poder adquisitiu. Vull dir que el que passa és que ara, doncs, diguem que el col·lectiu, doncs, de forma molt general, afortunadament, doncs, ha dit prou. I per això ara es visibilitza molt més. Ja aquest curs el vam començar amb aquesta demanda de negociació, no va arribar, vam fer una primera manifestació molt multitudinària al novembre, vam dir que si no hi havia negociació doncs continuaríem. El departament va intentar donar una patada endavant i a veure què, i no se'n van sortir, i llavors doncs, ens vam plantar ja doncs, amb la vaga de 11 de febrer. I estem en aquest procés, ple procés de negociacions, amb el que el departament ara doncs, ha fet una proposta de millora que, lamentablement, doncs, més que una proposta, sembla com una broma. Okay. I la setmana vint, no, la setmana vint, aquesta setmana hi ha 3 meses de negociació en els que s'intentarà doncs, posar una miqueta més de fil a l'agulla, però jo no sóc gens optimista, la veritat. És a dir, tal com hem començat aquesta negociació, però, bueno, sí que val a dir que s'està negociant. Vull dir que per part dels sindicats, com a mínim, aquesta part s'està fent. Deixar-ho d'escoltar, però, clar, ja el col·lectiu ja no està per molles i ja no estem per anar seguint una miqueta trampejant i reptant. Vull dir, el sistema educatiu necessita dels recursos d'aquest 6% que està aprovat a la LEC l'any 2009, 6% del PIB, per poder fer front doncs, al que és les necessitats reals del país a nivell educatiu.
Hi hauran més vagues?
Bueno, està per convocar i em temo que s'acabaran convocant una setmana de mobilitzacions del 16 al 20 de març. on toca durant tots els dies una vaga, s'ha sectoritzat per territoris, quasi vivien per províncies, un dia, i el divendres seria vaga tota Catalunya. Ens agradaria pensar que no, perquè ja arriba un acord, però ja dic que sóc molt poc optimista.
Llàstima sentir-ho, perquè al final sou un dels pilars de la societat, i el fet de que feu manifestacions, que feu vaga, es mostra, no? O donem més visibilitat que no potser abans, no? Com tu deies, Toni, d'aquest malestar de la societat educativa i dels que heu de fer pujar els nostres nens i nenes. I això és lamentable, que des dels diferents governs no us tinguin en compte. Al final heu de plantar-vos, de dir prou, i esperem que aquestes mobilitzacions, aquestes vagues, doncs, donin el seu fruit i que els que ho han de veure ho vegin realment i apostin per aquest pilar que comentàvem. Toni Álvarez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa, i anirem gràcies, seguint l'actualitat.
Molt bé.
Vinga. Una abraçada. Adéu.
De Domenys Ràdio anem ara a Canal 20, on el Raimon de Cara parla amb el director de l'escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta, el Nil Saldanya.
Al voltant, doncs, de tot aquest període de preinscripció, de la preinscripció a la segona etapa d'educació infantil i de primària, conversem amb el director de l'escola de Sant Pere Molanta, l'escola Rossend Montaner, en Nil Saldanya. Què tal? Molt bon dia, Nil.
Molt bon dia.
Suposo que són d'aquells moments, sempre hi ha feina a les escoles, però d'aquells que, com a mínim, des de la vessant administrativa, més feina es pot arribar a acumular, no? La preparació i el seguiment de tot aquest període d'inscripció.
Sí, sobretot la voluntat de fer-ho bé, atendre les famílies que tenen la il·lusió, no?, d'aquest moment de canvi pel seu fill-filla, i atendre'ls com es mereixen i donar-los l'oportunitat, doncs, de poder veure l'escola i triar en condicions.
Una prescripció que s'obre d'aquí molt pocs dies.
Sí, s'obrirà ara a la primera setmana de març, s'obre ja tot el procés. Nosaltres farem les portes obertes, ens agrada fer-ho en horari lectiu perquè puguin veure la vida a l'escola, no?, veure també els actuals i 3, i 4, i 5, com estan treballant, puguin treure el cap, i llavors ho farem el dilluns a primera hora, oferim una franja, i dimarts també a la tarda oferim aquests dos espais per la conciliació amb la seva feina, i també, en cas que no puguin venir en cap d'aquests dos moments, doncs es poden posar en contacte i trobaríem una tercera via.
Per tant, dos moments, dos dies diferents per fer aquesta jornada de portes obertes, qui desitgi conèixer, doncs, tant el que és l'equipament, l'edifici, com el propi projecte educatiu. Tenint en compte l'experiència i la transmissió d'experiència, que és el que més preocupa a les famílies? Què més us pregunta a les famílies en aquestes jornades?
Bueno, de fet, jo, és el meu primer any a la direcció, sí, i m'estrenaré en ser el portaveu d'aquesta jornada de portes obertes. Llavors, bueno, estarem... Al final, jo, el meu tarannà és amb naturalitat, que el que preguntin, doncs, contestar-ho obertament. També som una escola que es preveu, doncs, una entrada d'infants petita, i llavors ens agrada donar aquesta atenció personal a les famílies, i tots els dubtes que tingui els resoldrem, explicarem, passejarem per tota l'escola, veurem projectes que s'han fet, projectes que preveiem fer, i llavors, bueno, res amb naturalitat, com deia.
Hi ha alguna previsió? Suposo que esteu a l'expectativa de que hi hagi la dada oficial de quantes places oferteu, especialment a I3, però després també hi ha alguna plaça a la resta de cursos. Encara no hi ha les dades oficials, però si teniu alguna previsió, tenim això en compte, el precedent d'aquest curs o dels anteriors.
Sí, mira, aprofito per deixar clar que no som nosaltres qui decideix l'oferta de l'escola, sinó és el departament, conjuntament amb l'Ajuntament, amb els empadronats que hi ha, que són ells qui ofereixen aquest nombre de places. Llavors, tenint en compte els empadronats nascuts en l'any pertinent, doncs s'ofereixen el nombre de places, que se sabrà la setmana vinent.
Sí que hi ha circumstàncies ben peculiars en moltes escoles del territori, podia ser el cas de Sant Pere Molanta, on la proximitat de zona escolar no coincideix en algunes famílies en la proximitat geogràfica amb l'escola. Vaja, en el cas de Sant Pere Molanta i el barri Pere Pau, un carrer que està davant de l'escola, que pertany al terme municipal de Vilafranca, i si s'aplica estrictament als criteris del departament, tindria menys puntuació que un veí, per exemple, del Mar o de Moja, no?
Sí, a més, ens trobem que últimament Inspecció s'ha posat molt, molt dur, molt rígid, en què cadascú vagi a l'escola del municipi, que no puguis canviar. Per tant, sí, és una problemàtica, perquè gairebé són les cases que estan més a prop de l'escola i han de lluitar, i els ajudem amb tot el que necessiten, perquè entenem que el lògic és que puguin anar a l'escola que tenen davant de casa. Sabem ja d'alguna família que està i dos que viu allà, però també, bueno, entenem que podrem aconseguir que aquestes famílies que vinguin a l'escola, com fins ara ha passat.
Els equips directius rebeu formació sobre canvis, com aplicar aquests canvis, o és un procés que està al marge dels equips directius quan, per exemple, doncs es puntua els criteris d'assignació, com s'apliquen, la puntuació que rep en funció, doncs, de la situació de cada família. De quina manera interveniu o heu tingut formació per conèixer en detall, doncs, aquests criteris?
Sí, nosaltres hi ha els butlletins de direcció que ens expliquen els procediments de com anirà, després comptem amb la figura de l'administrativa, que sí que té experiència a l'escola i ja sap perfectament com funciona tot el procés de preinscripció. Llavors sí que hi ha un barem de punts, si no recordo malament 30 punts pels empadronats, 50 punts si tens un germà, etcètera, etcètera, i al final això defineix l'ordre d'entrada.
Cada cop també es reserva més places per necessitats educatives de dos tipus.
Sí, tenim les necessitats educatives A i les necessitats educatives B. Llavors, bueno, unes de més de perfil amb dificultats d'aprenentatge que pugui tenir el propi alumne, i altres més de caire socioeconòmic, i sí, hi ha aquestes places reservades.
I si les famílies s'interessen pels equipaments, més enllà, doncs, podem parlar, doncs, del projecte educatiu, però per l'equipament hem de dir, doncs, que estem a disposició d'explicar, perquè es va fer en un acte públic el divendres al gimnàs de la pròpia escola Roser Montaner, doncs, el que ha de ser el projecte de construcció de la coberta de la pista poliesportiva de Moja, que és part del pati, pertany a Educació en aquest cas. Suposo que se'ls haurà d'explicar a les famílies aquesta bona notícia, que hi haurà coberta, però que hauran de conviure, entenc, el proper curs amb les obres.
Sí, 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 a veure, entenem que com a qualsevol gran projecte, doncs, hi ha una penyora que hem de pagar, no? Mm. I com es preveu, les obres s'iniciarien al setembre. La data està per veure a quin dia vindrien a treballar a l'escola, perquè també hi ha totes unes tasques que s'han de fer, no?, des de les naus i preparació. Però sí, sabem que serà un any, sobretot, bueno, els dos punts que segurament potser més neguitegen és com organitzar els patis i les educacions físiques, i després, doncs, el tema de conviure amb el soroll, no? Que entenem que una magnitud d'aquestes obres, doncs, clar, nosaltres gaudim d'un silenci per fer classes o quan s'hi tenen les finestres obertes, això, entenem, doncs, que hi haurà molta maquinària, molt de ferro, i, bueno, pot ser una cosa molesta, però entenem que perquè hi sigui aquesta pista no hi ha una altra possibilitat que fer-ho així.
I què passa amb el projecte, que es va presentar el divendres? Aquesta doble coberta, un sistema de dues cobertes i d'aprofitament al màxim del sol, també garantint, doncs, que hi haurà llum solar a l'hivern i ombra a l'estiu.
Sí, al final és la gran preocupació que teníem des de l'escola, perquè en els mesos de calor, és veritat, no, els alumnes buscaven qualsevol petita ombra per refugiar-se i era insostenible, però després tots aquests mesos d'hivern el sol que teníem als patis era molt, molt agradable. Llavors, buscar l'equilibri, veiem que l'estudi que han fet des de l'empresa d'arquitectura ha estat molt acurat, confiem, doncs, que aquesta doble coberta també és per donar un màxim d'entrada de llum, i que serà un projecte que tots hi guanyarem. També, com vas poder veure el divendres, els veïns també hi estan a favor. Llavors entenem que sí, serà un gran canvi a l'escola, no?, que ara visualment i amb quan, doncs, quan plou, i ens donarà unes altres possibilitats, però estem contents amb la proposta.
Són coses que segurament s'explicaran en aquestes jornades de portes obertes, tot i que les escoles, la vostra també, sempre tenen les portes obertes.
Sí, nosaltres, això com deia, no?, que som una escola petita i ens agrada el tracte amb naturalitat, doncs sempre que intentem atendre les famílies, obrim les portes en diferents actes que fem durant el curs perquè puguin entrar, a veure, ser partíceps. Al final, quan parlem de comunitat educativa, hem d'entendre que tots formem part d'aquesta comunitat educativa.
Incloent, evidentment, l'equip directiu, que ha de continuar, estaràs al capdavant de l'equip directiu com a, això, el director de l'escola el proper curs.
Jo l'únic que puc dir d'aquest punt és que la meva voluntat hi és, sí que és en un any extraordinari, he fet aquest any un extraordinari, i per poder presentar el projecte l'any següent encara em falta un requisit que és un normatiu i no el compliré fins l'any següent. Llavors, ara estarem en un procés que entenc cap a la primavera, que parlarem amb inspecció. Bueno, aquesta plaça s'ha presentat obertament, s'ha de veure si s'hi ha presentat algú, i si s'ha presentat algú, doncs es fa una comissió per avaluar si és procedent o no aquesta candidatura per a la direcció. I en cas que no s'hagi presentat ningú, entenem que el més lògic és parlar, la inspecció s'adreçarà amb nosaltres, si creu que estan tant les famílies com el claustre, tothom creu que està funcionant aquesta direcció que estem, doncs se'ns proposarà per un altre any, i llavors sí que el proper gener poder presentar la candidatura oficialment.
Totes les escoles tenen les seves peculiaritats, particularitats, especificitats. En el cas de l'escola, des del punt de vista d'ubicació de Sant Pere Molanta, l'entorn marca molt, no? Està davant de les vinyes.
Sí, ens trobem en aquest entorn que entenem que privilegiat, no?, per estar a un poble, veure molta verdor al voltant, i cada vegada més estem intentant, doncs, aprofitar aquest entorn amb sortides, ja sigui a dibuixar les vinyes, els ametllers, aprendre tot el procés de la vinya, perquè ja que som una escola de vinya, doncs creiem que és molt important que tot l'alumnat sàpiga el procés. Després això també té un hàndicap, que a vegades ens trobem, doncs va, fem una sortida per l'esmorzar de dijous gras o alguna cosa així, i on anem, no? Perquè a vegades mires i no tens un bosquet a prop, no? I al final tenim vinya, però bueno, anem a veure la part positiva i anem a aprendre sobre aquesta.
Quina recomanació faries a qualsevol família, doncs, que estigués amb aquest tràngol, amb aquest procés d'haver d'inscriure el seu fill o filla en una escola? Quina seria aquella recomanació bàsica que faries?
Al final, tranquil·litat, que estem, els mestres som professionals, vetllem per la cura dels seus fills, entenem que són el seu tresor, i a partir d'aquí doncs donar-los tota la rebuda tant als infants com a les famílies que es mereixen, perquè aboquen tota la il·lusió en aquest procés i nosaltres volem correspondre'l.
Es queda amb aquest missatge. Aniel Saldanya, director de l'Escola Rosa Muntaner de Sant Pere Molanta, moltes gràcies per atendre'ns, i que vagi, abans d'aquesta preinscripció, molt bé aquests dos dies de jornada de portes obertes.
Moltes gràcies, Raimon.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.